A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui dimarts. Avui dimarts tinc dos tertulians amb molta experiència, tant a La Tertúlia com en les seves vides professionals. Xavier Altimir, benvingut.
Hola, bon dia i bon any.
I bon any, correcte. Com estem?
Pues bé. Bé,
aquesta entrada del 2025 ja un quart de segle, es diu ràpid.
Oh, és veritat, un quart de segle. A més, jo aquest any, d'aquí dos mesos, falta poquet per el 16 de març, pues, ja abans ho comentàvem amb el Josep, que faré 65 anys, amb la qual entro ja en l'etapa de la Carta Magna i totes aquestes històries. I ja comences a mirar la vida d'una manera bastant diferent, no?
Hi ha l'edat teòrica i l'edat relativa, no? Per dir-ho
sí,
així la també.
La relativa, la que em diu el rellotge, estic satisfet perquè diu que estic millor del que...
Bueno, d'això es tracta. I a la real, diguéssim,
si és que ens ho podem, creure, saps?
Josep Majoral, benvingut.
Molt bon,
i bon
dia.
Any.
Gràcies, igualment.
Bueno, et faré la mateixa pregunta que el Xavier. Què tal l'entrada d'any? També un quart de segle, ho diem ràpid.
Sí, es diu ràpid. La veritat que l'entrada d'any ha sigut bona. Només desitjo que l'acabament d'any sigui igual que l'entrada. I a partir d'aquí, doncs, amb ganes d'il·lusió i amb ganes de fer coses.
Això és una dita que, ho he dit en altres tertúlies, es diu molt, quan canvies d'any, que el millor de l'any anterior del 2024 sigui el pitjor del 2025, no? Es pot dir així, d'una manera?
Estaria bé, no estaria gens malament.
No estaria gens malament, bueno, ja, tant de bo sigui així. Fèiem una miqueta la broma abans d'entrar aquí a l'estudi amb el company, amb l'Antoni Miralles, que estava abans amb el Riqui. Aquesta setmana, diuen, la setmana dels barbuts, perquè, clar, entre el fred que fa, entre Sant Pau Ermità, demà 15 de gener, Sant Maure Abat, el 16, i Sant Antoni Abat, el 17, dius, Déu-n'hi-do com pica, no? Aquests dies no estaven acostumats a tenir un fred normal d'hivern.
Bueno, no et pensis, Andorra, jo he viscut èpoques de molt més fred.
Sí.
Estàs a 8 sota 0, a 10 sota 0, i ara, clar, evidentment, hi ha dies que fa més fred que d'altres, avui és un dels que fa bastant fred, però ja et dic que estem acostumats a haver estat per sota de lo que fa ara exactament. Ahir a la televisió parlaven amb gent d'Espanya, de Valladolid i tal, i deien el mateix. Deien, no, fa molt fred i tal, però és que aquí estem acostumats encara a que faci més fred, no? amb el passat, no? No sé.
Sí. Jo em recordo un 2002 o 2003, un desembre, menys 17 a Andorra la Vella.
Bé, és que jo crec que això era lo normal. Jo crec que s'ha perdut una mica aquest sentit del que és Andorra i que és un país de muntanya. Sí. Jo ho comentava amb un company, i ho dic amb respecte i amb carinyo per tothom, però em sorprèn que es fotin unes previsions de meteo alarmants al Pont de la Puríssima, la gran nevada, parlaven de la nevada similar a la dels anys 90, van fer marxar el turista espantat de la nevada que anava a caure i al final va caure una nevadeta més aviat fluixa, no? Crec que s'està perdent una mica el sentit del on som i d'on venim, i que Andorra al final és un país de muntanya.
De lo que dius, Josep, és cert que potser la sobreinformació que pot rebre la societat desvirtua, entre cometes i amb carinyo i respecte, el potencial, diguem, perill o climatologia, en plan alarmisme, no? Dius, ostres, cuidado, que... I finalment dius, bueno, no n'hi havia per tant, no? Però després, quan passa una desgràcia, dius, ostres, hauríeu pogut avisar abans, no? O sigui, no que fer l'exemple de València, ni l'exemple del 92 o la nevada que va haver-hi, dius, però entre poc i massa, a vegades.
Sí, és així, entre poc i massa, al final el que generen aquestes alertes que després no són és un tema de confiança i que ja no, ni tu escoltes o ja ni tu creus, no? Però, bueno, canviant de tema, parlem de les carreteres. Quanta sal es tira avui en dia a les carreteres, si ho comparem amb fa uns anys enrere? Penso que ho hem portat tot en un extrem, oblidant que estem en un país de muntanya.
Sí, ara la gent s'han ben acostumat, per dir-ho d'alguna manera. Mira, t'ho traslladaré perquè avui, aquest matí, he quedat amb un amic i m'he estat jugant a tennis i feia fred, evidentment. Però jo me'n recordo els anys 70, finals dels 70, 80, jugar a tennis treguent la neu de la pista, un pam de neu, i després jugant. Vull dir, i ningú es queixava. Ara bueno, estic relacionat amb un negoci que té a veure amb l'esport, la gent quan fa una mica de fred o veuen la pista que no sé què tal, ja venen a queixar-se i a veure com és que no pugueu, no fiqueu radiadors, i, bueno, escolta, que com vols calentar segons quins espais, no? que estan semioberts o oberts, vull dir. La gent s'ha molt ben acostumat i ara els hi fa por tot, no tothom, eh? Hi ha gent que són conscients i veus que surten a córrer a 4 sota 0, no? Però sí que és veritat que la gran majoria, pues les noves generacions estan més acostumats a les comoditats a l'hora de fer esport o de fer tot, segons quines activitats, no? Inclús a la feina, no? Vull dir, la feina... treballaves als magatzems sense calefacció, amb abrigat, amb guants i amb un fred que pelava. Vull dir, ara, hòstia, segons a quin lloc no poden tindre una calefacció en un magatzem o com a mínim uns calefactors, te la lien, no? És que a poc a poc ens anem...
Estem posant en una zona de massa confort, no?
Ah, això mateix.
Però sí. Aquesta zona de massa confort que dius, Xavier, també ens fa, i ho hem comentat la setmana passada, ens fa també bolcar-nos en una pèrdua d'una certa immunitat fisiològica que tenim. O sigui que veiem que vacunes contra la grip, és cert que hi ha una epidèmia i tal, però jo estic més que convençut que al segle passat els nostres padrins, avis i besavis, eren més resistents a les inclemències del temps i a les malalties que no pas nosaltres.
Segurament hi havia menys gent, no estaven tan a la muntanya, doncs més a Andorra hi havia molta menys gent que ara, vull dir, la cosa s'està massificant, però sí que és veritat que segurament els nostres avis, a part de que tenien molt menys contacte amb molta menys gent, estaven acostumats a... Jo recordo el meu avi de pagès a anar amb un jerseiet a l'hivern a l'hort, vull dir, no es ficava un abric ni un plumífer, ni això era impensable, no? I bueno, ens hem acomodat, vull dir, ens hem acomodat, jo ho trobo molt bé, vull dir, avui és impensable que ningú tingui calefacció a casa, o com a mínim uns mínims de calefactors, no? Les cases de pagès dels anys 50 i 60, el màxim que tenies és el foc a terra i un braser, no? I això és el que hi havia en aquell moment, i ara això és impensable que poguéssim tornar a voler, o la gent es volgués acostumar a tornar amb aquest estatus, no?
Sí, hi ha progressos, benvinguts són, Josep, però altres que dius, bueno, també funcionava així abans.
Bueno, sí, benvingut sigui el progrés, però també amb un cert límit, no? Parlava el Josep Maria de les pistes d'esport, de tennis o que sigui, que la gent es queixi, però és que fins i tot a nivell de les voreres d'un Sant Julià, com no hagi passat l'equip de manteniment a treure la neu de la vorera a les 6 del matí, ja hi ha una queixa que arriba de que no s'ha tret la neu de la vorera. I, bueno,
però abans la treia la mateixa gent.
Correcte, eh?
Les botigues, d'allò, sí, tothom netejava la seva part.
Agafaven la pala al matí davant de la façana, se la treien i no passava res més que això. Vull dir, bueno, hi havia un altre esperit de, jo dic, de sacrifici, que avui aquest sacrifici s'ha perdut.
Parlant de sacrificis, que és una notícia que ha arribat no fa massa temps... Si us dic 64 dies, 19 hores, 22 minuts i 49 segons, us parla d'algú, és notícia d'avui, eh? No, ja sé que estem nosaltres a la muntanya.
Jocs dels petits estats.
No, estem molt lluny del món del mar. És el temps del nou rècord de la volta al món que hi ha hagut en el Vendée Globe fa, doncs, no masses hores per al Sali d'Alem. Dius, caram, dius, 64 dies per baixar fins a l'Antàrtic, fer tota la volta i tornar a pujar en barco. Jo quan he vist la notícia i el temps et dius...
En barco a vela.
En barco a vela, sí, o sigui, en veler en solitari, o sigui que dius, Déu-n'hi-do, i això ja no és confort, ni zona de confort, ni res, no? És aventura total.
Jo d'aquest món sí que no el desconec bastant, però bueno, m'imagino que aquí hi ha una part de preparació, d'estudi de com tenia, quines corrents tenia que agafar i tal, i després segurament una mica de sort d'haver pillat, doncs, a vents més favorables, o etcètera. M'imagino que és tot un cúmul de circumstàncies que han fet que pugui fer aquest recorregut en aquest temps.
Jo, que no sóc home de mar, més aviat al contrari, no m'agrada gens, però en tot cas sí que intento de situar-me en el seu lloc, 64 dies perdut així al mar, de veritat, ja li regalo.
No, és que quan veus imatges, dius segons en quines zones, entre quan estàs al cap al Pol Sud, entre icebergs, mal temps i tot, dius ganes d'aventura, no? Aviam, ganes d'aventura també, accés al Camp de Claró, tu que ets i que has sigut cònsol de Sant Julià, s'ha canviat el cost de 5 a 35 euros. La voluntat és preservar la muntanya, dedueixo, del trànsit rodat.
Bueno, hi ha hagut diversos canvis des de que ha entrat aquesta nova corporació, els quals no comparteixo. El primer canvi és un tema de cost, que la persona resident al país, no només a Sant Julià, hagi de pagar en lloc de 5 euros, que era el cost del carnet simplement, a 35, doncs no hi veig massa l'interès, sobretot quan la gent, el nombre de gent d'Andorra que pujava a dalt al Camp de Claró no és gens significatiu. Aquest és el primer punt. I el punt que menys d'acord estic és el fet de que s'hagi prohibit de manera total, més enllà de cost, impossible, que un vehicle estranger vol dir espanyol, o francès, o estranger, pugui pujar dalt al Camp Ramonet. Vale? No ho comparteixo, perquè al final, si ens posem en aquesta tessitura, i així ho veia en el ple del Comú, si Sant Julià prohibeix que la gent de Besqueran, per dir alguna cosa, pugui pujar a dalt a Camp de Claró, faran el mateix ells i ens prohibiran de circular per les muntanyes espanyoles com a matrícula andorrana, doncs jo penso que abans de prendre decisions així, i potser ho ha fet, no ho sé, però en tot cas em genera un cert neguit. Agost de Civis, per exemple, ja comença a passar una mica això, que ja hi comença a haver barreres i que les matrícules andorranes no poden passar. Doncs crec que no és el bon camí, o si més no, el camí del bon veïnatge a seguir.
De lo que dius, Josep, també amb tort, bueno, l'hivern la pista està tancada perquè hi ha neu i ningú hi accedeix, però clar, entre el reportatge, diguem, que es va fer respecte, doncs, a tota la història de tort i doncs els crims que hi ha hagut encara no resolts, doncs clar, ha generat una afició a nivell del públic i de la ciutadania que ha fet una massificació de trànsit, i evidentment jo entenc que els veïns de Tor doncs tampoc no té que ser un parc d'atraccions. Ara, Camp de Claró, per dir-ho així, és muntanya en si, o sigui, el context és completament diferent.
És a dir, jo entenc que s'hagi de regular, i així ens ho vam fer nosaltres mateixos, ho vam regular. Regular això, al final, no perseguia res més que no tenir allò d'allà del massificat. Però d'aquí a prohibir-ho, per mi hi ha un pas important.
Tu, Xavier, que surts en bici de muntanya, trànsit rodat, qualsevol vehicle de rodes motoritzat, una bicicleta de muntanya, com s'interpreta aquí?
Bueno, aquí sempre estem igual, hi ha molt a discutir. En teoria, a data d'avui, una bicicleta pot pujar fins a dalt a Claró sense cap tipus de problema. Però és veritat que també ja hi ha un cert corrent de gent que es queixa que les bicicletes, i penso que en part tenen una mica de raó, també generen o malmeten el medi ambient quan baixen pels camins de la muntanya de la Rabassa, en concret. Bueno, jo sóc del parer de... hi hem de cabre tots, ni els uns ni els altres s'ha de prohibir, sinó que s'ha de trobar un espai per a tothom, i aquest espai s'ha de regular i amb respecte als uns amb els altres. D'aquí a prohibir les motos sí, les bicicletes no, o al revés, doncs jo no sóc d'aquest estil ni d'aquest parer.
Bueno, sí, bueno, jo és veritat que vaig molt a la muntanya, justament amb bicicleta elèctrica, que ara pues, t'ha ficat molt més fàcil el poder inclús fer recorreguts que feves abans només de baixada i els fas de pujada, de baixada i tot. Jo crec que la bicicleta no malmet molt el terreny, sempre pot fer alguna esgarrapada, hi ha gent que són més, diguéssim, més agressius portant la bicicleta, baixa més derrapant i tal, d'altre que no. Jo crec que en general és molt diferent el que pot arribar a fer una moto del que pot fer una bicicleta, no té res a veure. I bueno, jo sí que crec que la circulació per les muntanyes tard o d'hora es tenia que trobar sistemes de regulació, perquè et trobes de tot, et trobes de tot. Gent que van amb vehicles que no estan adequats per anar a la muntanya, aquests encara es garrapen més, es fiquen en llocs. Després entraríem a parlar amb el tema de les escombraries, el que et pots arribar a trobar, doncs ja ni t'ho dic, jo moltes vegades he baixat amb la motxileta que porto a l'esquena, doncs amb llaunes que m'he trobat per aquí i per allà, no? I ara d'aquí a arribar, doncs, a dir, bueno, quin cost ha de tenir el pugui accedir a Claró o el que pugui accedir a... en aquest cas parlava de Tort. Mira, Tort, si per no anar gaire més lluny, jo vaig sovint a Tort, sobretot a l'estiu, i aquest últim estiu ja s'ha encarregat la cabanya famosa
dels hippies.
Dels hippies. Mm. La van escombrar. Perquè justament, doncs, després del programa que es va fer a la televisió catalana de crims, tothom anava cap allà i deia, un dels incentius que tenien d'anar a veure la barraca se l'han eliminat. Van a fotre una màquina i la van arrencar. Vull dir, bueno, la gent de Tort, suposo que el propietari del terreny està en el seu dret de poder-ho fer, però és llàstima perquè era un tema curiós de veure, no? Bueno, què passarà? Pues que si la muntanya no es respecta com jo crec que s'hauria de respectar, hi ha molta gent que no la respecta, pues tard o d'hora passarà el que està passant, no? De que es va ficant límits, es va ficant prohibicions, entrarem a discutir si els preus són més justos o menys, però sí que, com diuen els castellans lugareños, tallar-los l'accés, abans parlaves de la gent de Bescarano o d'Estamariu, que els hi tallin l'accés ara, com sempre havien pogut anar fins a la Rabassa, els pot acabar passant això que deies tu, Josep, que d'aquí 4 dies pues els de Bescarana et fiquin límits de que no puguis baixar, o et fiquin barreres i que no puguis baixar cap al costat espanyol, pues perquè, bueno, al final serà un tema recíproc, no? Tot això el que acabarà passant és que els que estimem la muntanya i els que jo em considero un d'ells i anem a gaudir-la i a no fer-la malbé, pues també paguem justos per pecadors. És el que acabarà passant.
Sí, del que dius tu, Xavier, és que tenim un patrimoni natural importantíssim, que està molt valorat doncs, per als turistes que venen, però malauradament no tothom té aquesta consciència de respectar-lo i preservar-lo. Aquí, doncs, molta feina a fer, tant, diguem, tant de govern com de comuns, de conscienciar el nostre visitant, volem dir, si voleu venir i tornar, cuideu-lo que us deixem, no?, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, sí. Després, per tirar només una llança a favor de la bicicleta, hi ha molts camins, us quedaríeu parats, suposo que tu a la millor hi has pogut anar, a tot el que és l'Alt Urgell, de lo que fa les associacions ciclistes de l'Alt Urgell, inclús del Pallars, d'arreglar camins que estarien completament destrossats i completament tapats dels arbres ara amb aquests temporals que fa de vegades i tal, i que els tornen a deixar perfectes, molt ben cuidats, justament per poder anar en bicicleta, però per què no també hi pot anar la gent a peu, perquè al final molts són camins recuperats, camins antics, recuperats gràcies a aquesta gent, que com que els agrada aquesta activitat i d'allò, es fan un fart de treballar per poder tindre els camins nets i arreglats, perquè abans ho feien quasi sempre els animals, no? I ara cada vegada també hi ha menys i els camins estan... Jo cada vegada, després d'una tormenta vas al bosc i et trobes al bosc amb els arbres tombats i tal, hi ha gent que es dedica molt a tornar a arreglar aquests camins. Vull dir, al contrari, dic, jo crec que molt al contrari de destrossar-los, el que fan és preservar-los.
I després hi ha un altre factor que també poso sobre la taula i és un factor que em preocupa bastant, que és... totes aquestes prohibicions que van arribant no només a la Rabassa, en general van arribant, fins a quin punt això no acabarà portant un problema. I ho dic a títol d'exemple, veia aquests dies a la premsa, no sé quin mitjà, que des de fa molts anys que a la Rabassa no passa el que està passant, que és que ara entren els jeeps a les pistes d'esquí de fons. Ho fan amb un plan rebeldia? No ho sé, però vull dir, també és un tema a tenir en compte. És a dir, no em deixes pujar a Claró? Doncs ja veuràs. Això està passant, bueno, va sortir a la premsa aquests dies, que no havia passat, feia molts anys que vehicles entressin a les pistes d'esquí de fons.
I els hi destrossen la vista.
Sí. Llavors, no sé, voldria no pensar que és un tema de rebeldia per no deixar-lo circular per dalt, per Claró.
Sí, això és preocupant de dir, doncs mira, com no tinc dret a una cosa, et faré la punyeta amb una altra, per dir-ho clar i català.
O algun incendi, o no ho sé, és que al final hi ha gent per tot.
Bueno, esperem que sigui un fet puntual i que no sigui i que tampoc no faci efecte, diguem, dinàmic de donar idees a d'altres i que la cosa sigui empírica.
Esperem.
Per dir-ho així. Parlant d'afluència, Naturland, 13% més de visitants en aquestes festes. Bueno, bona cosa per la parròquia, per al país, per tot, per doncs, donar encara més coneguda doncs, aquest parc i que pugui tenir una activitat també a l'hivern, a part de l'esquí de fons, evidentment.
Bueno, sí, sempre un 13% més, sempre és positiu. Cal veure els números globals, que encara no he tingut l'ocasió de veure'ls. Segurament des del comú, des dels cònsuls sí que els tenen clars. No sé si ha sigut un bon any, més aviat diria el contrari, de manera generalitzada, però en tot cas des de Naturland sí que la sensació que jo tinc és que s'ha perdut un any, perquè no s'ha tirat endavant amb el pla de viabilitat que hi havia establert i que s'està complint perfectament i que els bancs fins i tot hi creien, i per tant tinc la sensació que s'ha perdut un any i tinc la sensació que no s'atreveixen tampoc a fer o no poden fer allò que van dir durant la campanya electoral, que era tancar Naturland, i tampoc aposten per continuar tirant endavant el projecte, i per tant crec que això és el pitjor que pot passar en una societat amb les condicions que està aquesta.
Clar, és que amb Naturland ja des dels anys que existeix, corregeixem si m'equivoco, però diré una miqueta de cap, estem parlant de quasi més de 20 anys. Sí, 25 potser no, però vinia algú més que convençut. Clar, tot això ha agafat una embranzida a nivell de públic, turisme, activitats, estiu, hivern, esquí de fons. Clar, hi ha tota una trajectòria, diem, comercial i de fama també, doncs que és un atractiu més per al país. Després és saber, doncs mira, arribar a un balanç econòmic a zero o tenir algunes pèrdues, dius, bueno, tinc pèrdues, però aquestes pèrdues que tinc estan revertides en més visitants a la parròquia, més consum al país, o sigui, un got, diguem, més ple en un plen a un altre, no? Per dir-ho així, es pot mirar d'aquesta manera fins a un cert moment.
Bueno, aquesta és una mica la teoria, i que en el moment que es va muntar aquest projecte es veia un projecte de caire nacional. Naturland ha tingut alts i baixos, uns més que altres, hi ha hagut diversos canvis de gestió, uns han anat millor, els altres han anat pitjor, però en tot cas cap d'ells ha acabat d'anar bé. Val? Si bé és cert que Naturland a data d'avui, quan nosaltres vam plegar, estàvem amb un volum de facturació de 4 milions d'euros, estàvem amb una cinquantena o 60 empleats de manera permanent, la qual cosa això no deixa de ser economia, i al final aquests 4 milions eren diners que repercutien en empreses nacionals. Per tant, aquests són els punts positius. Punts negatius, doncs al final la societat com a tal arrossega una motxilla d'un deute molt important, que és la motxilla, i la part positiva és que la societat com a tal obrir el matí i tancar la nit generava benefici. Val? Quan ja portàvem aquesta motxilla passàvem a pèrdues. Compromís que hi havia bàsicament en aquest pla financer era que les aportacions que feia el comú a aquesta societat anaven sí o sí condicionades al retorn del deute, i amb aquest pla el que preveiem era que en 3 anys després de que nosaltres vam marxar del comú la societat passés al punt d'equilibri o potser una mica de benefici, molt poc. Amb els 4 anys que hi vam ser nosaltres, aquest pla es va complir fil per randa i sempre estàvem una mica per sobre. Per tant, crec que la línia era la bona. Aquest pla preveia, evidentment, anar fent noves inversions, les quals no s'han fet, i per tant, el propi pla, per mi, ha quedat ja una mica fora de la via, no? I no sé si tenen un nou pla, si pensen tancar-ho, si pensen que això vagi generant un deute fins a arribar a que sigui totalment insostenible i el comú hagi de rescabalar tot això amb el que pugui arribar a comportar. No sé quin és el projecte polític que hi ha concretament amb Naturland. I jo, sota el meu punt de vista, potser sí que no aportava el que s'esperava en un inici a Sant Julià, però com bé dius, 100.000 turistes que arriben a visitar Naturland i que consumeixen prop de 40 euros per visitant a dalt a Naturland, al final algo ha deixat el país. Per tant, des d'un punt de vista del que deies a l'inici, és un projecte que suma, jo crec que és un projecte de caire nacional i que sí, suma, poc o molt, però suma en el conjunt del país.
Sí, Xavier, tu també dius, és un, de la manera que ho enfoca el Josep, dius, clar, és una cosa més per al país, o sigui, un servei més, un lleure més, un atractiu més, tot suma, per dir-ho d'aquesta manera.
Bueno, la qüestió és que aquí es van fer unes inversions en el seu dia, estan fetes, i d'alguna manera o altra se'ls ha d'intentar treure un profit. Aquí, m'imagino que quan has parlat de la motxilla, hi ha la inversió, més segurament, no sé si el comú, pues, a més comptabilitza els interessos del deute, hi ha repercussió dels interessos. Això el que pot fer és que el projecte, pues, evidentment, un projecte que pot tindre resultats positius després d'uns quants anys, perquè la gent ara ja coneix el producte, ja va venir amb més freqüència, etc., li costi molt poder ser un projecte viable, perquè el deute li farà tindre, pues, perdre els beneficis que pot fer del dia a dia, els perd amb tindre que pagar el deute, no? Potser s'hauria de trobar una solució, suposo que ja s'ha fet, d'allargar plaços, etc, etc, o inclús en algun moment donat condonar aquest deute, no? Al final el comú ha fet una inversió per la parròquia i a la millor en un moment donat, si vols continuar repercutint interessos més deute en el negoci, farà que mai pugui ser un negoci que la gent el pugui veure amb bon ull i dir, bueno, al final ja no perdem diners. Bueno, no ho sé. És una decisió política, condonar un deute, etc, tot això. M'imagino que el comú també té els seus deutes. Llavors aquí hi ha tota una cadena de que arrossegui uns diners que possiblement es tardarà molts, molts, molts anys a poder retornar. No sé quina pot ser la solució. El que sí que està molt clar, que ara ja és un producte conegut, que és un atractiu pel país, i ara carregar-s'ho o tancar-ho, no li veig que el... Si volen recuperar, si volen facturar amb 35 euros dels cotxes que puguin pujar, claro, el que diu, els 4 milions d'euros que diu que facturen a Turlan, llavors sí que ens carreguem la muntanya del tot.
Sí, ja pots asfaltar la pista fins a dalt, perquè home, a 35 euros, si tant el Josep ha dit 100.000 visitants, per dir-ho d'aquesta manera, són 100.000 vehicles. Dius, 100.000 vehicles a Can de Claró durant un any, tela, eh? I si traiem els mesos d'hivern...
I 3 milions i mig, no arribem als 4.
Sí, i exacte. I a part d'això, com dius tu, Xavier, independentment és quants mesos d'explotació, perquè fins que se'n vagi la neu per poder accedir-hi, o sigui, en quants mesos tenim aquesta... Bueno, és totalment utòpic el que estem dient. Una cosa que no és utòpica, hi ha hagut un canvi en l'IRPF i els donatius a entitats es beneficiaran de deduccions en l'IRPF, que sigui Creu Roja, entitats, diguem, eclesiàstiques, església... Bé, és una manera bé bona també de poder incentivar i ajudar aquestes organitzacions a tenir, doncs, una miqueta més de recursos.
Sí, bueno, tot el que sigui, si es pot ajudar amb organitzacions que fan, pues, el bé comú, jo ho trobo perfecte. També hi ha deduccions amb l'impost de societats pel tema que això no ho teníem abans i també és una cosa bastant recent amb tot el que sigui esponsoritzacions esportives i tal. Bueno, tot això al final és anar adaptant la nostra fiscalitat a el que tenim en el nostre entorn, eh? Vull dir, al final el que estem fent és anar ficant-nos al dia i adaptant-nos a el que tenim als països europeus. L'únic que em preocupa és que no acabem també adaptant el tant percent de l'impost, no? Això em preocupa més que no aquestes modificacions, bueno, que es van fent.
Està clar que aquest, jo penso que és un dels temes a tenir molt en compte, no? Al final, el que deixarem de pagar a l'Estat via IRPF o el que sigui, perquè es fa uns donatius, al final són diners que l'Estat deixarà
d'ingressar
i, per tant, si això s'ha d'acabar traduint en una pujada d'impostos per poder ingressar el mateix, doncs mal dit a la gràcia, no?
O l'altre càlcul que ara m'ha vingut al cap és que, bé, hi ha algunes associacions o algunes federacions també, per no dir totes, que viuen de subvencions o que es beneficien d'aquestes subvencions de govern. Aleshores dius, mira, si per exemple, per dir alguna cosa, això s'amplia, dius, doncs mira, la subvenció que dona govern a X o Y de federació, com ha tingut un patrocini a tal del patrocinador, doncs ja que tens un ingressos extres d'un altre cantó, et dedueixo la part proporcional i em trec un cos de sobre.
Bueno, al final, si això fos així, seria una manera diferent de gestionar els diners que venen dels impostos, o bé els gestiones tu com a ciutadà i dona'ls a qui vulguis, o jo, govern, els distribuiré amb uns criteris a diverses entitats, no? I al final, si el resultat ha de ser el mateix, a mi em va bé que sigui així. Ara bé, insisteixo en mal, mentre això no es tradueixi, com deia Josep Maria, en una pujada d'impostos per poder acabar ingressant la mateixa xifra.
Sí, l'important és que tot sumi, per dir-ho d'una manera, i no es perdi ni en qualitat per a aquestes empreses o entitats o associacions que poden rebre, doncs, com seria Creu Roja o l'Església, doncs, de redistribuir o repartir a les persones que ho necessiten o les accions que volen fer per la ciutadania mitjans. O sigui, que al contrari, que el ventall sigui encara doncs, més ampli o potser més profund a nivell de participació i d'acció.
A Espanya, crec recordar que l'impost, has parlat d'Església, és un tema diferent a organitzacions, perquè l'Església sí que té costos importants a mantenir tot el... que és voluntari, em sembla a mi. Hi ha una casella en la declaració d'impostos a l'Agència Tributària Espanyola que si vols fer un donatiu a l'Església ho fas de manera voluntària, si no, no la fas. Vull dir, aquesta també podria ser una... Va, clar, hi ha gent que poden pensar, bueno, i a mi l'Església, a mi què em dona, no? Vull dir, som un país, evidentment, que hi ha una majoria de gent catòlica o d'allò, però hi ha d'altra gent que segurament els interessaria més, potser, potser donar més diners a la Creu Roja o a UNICEF, no? Vull dir, no ho sé... La manera de distribuir tots aquests diners amb entitats, com et deia, que intenten fer coses positives per a la societat sense ànim de lucre, potser també s'hauria de deixar que la gent pogués opinar de quina manera repartir els seus impostos. No?
Mm. Bueno, veurem com, quina repercussió té al cap d'un any, ja que es posa en marxa, ja veurem l'any que ve una miqueta com s'ha beneficiat doncs, aquestes entitats. Una cosa que és una miqueta no preocupant, però sí que va minvant a poc a poc, explotacions agràries i el relleu generacional, 5 persones menys de cara a l'any passat. Clar, la població, diguem, de gent que s'ocupa d'aquestes explotacions va envellint i no forçadament hi ha darrere gent que vol. Clar, és una part de la nostra identitat també de país, o sigui que el tabac, diguem, la ramaderia... El vi, des de fa ja uns anys també, que s'ha tornat a posar vi a Sant Julià i s'han fet, doncs, que els romans ja en tenien, de fet, de vinyes a l'època. Però cert que és tot un conjunt de coses que, dius, és una petita producció que tenim per nosaltres, més que no pas per exportació.
Bueno, és veritat que cada vegada hi ha menys relleu al voltant de tot el que és l'agricultura o la ramaderia, però al final jo penso que, i tornant una mica a l'inici de la xerradeta d'avui, no? És un tema entre abans i avui, de manera de fer i de ser. És a dir, sense anar massa enllà, jo a casa meva, els meus pares, venim d'una família de pagesos, i el meu pare veia les coses com, jo estic aquí, tinc el tabac, tinc els 4 cavalls i les 4 històries, doncs no em fa res a mi de fer unes patates, de fer un hort, de fer... No... I jo li deia, escolta, aquestes patates aquí, hem d'estar no sé quants dies aquí, passant hores treballant tot l'any pel cony de les patates, si les vas a comprar et costarà 4 euros. I al final, si mires el que et costa amb el que realment inverteixes, val la pena anar-les a comprar. I em deia, ja...
Pel teu pare no tenen el mateix gust.
Pel meu pare ni tenien el mateix gust, el temps que ell estava allà dalt li era igual estar remenant les patates que estar allà al peu del foc, i al final jo penso que tot rau aquí. És... un tema de diners, de benefici de diners. És a dir, a Andorra el dia que falti el tabac hi haurà moltes explotacions que deixaran d'existir, perquè al final viuen del tabac, és el que aporta els diners encara avui, i tenen el bestiar doncs, de més a més. Però aquest més a més deixarà ser de més a més quan ja amb el bestiar es guanyin un salari base, s'estimaran més anar a fer 8 hores al dia en un lloc i treure el salari base que està tot l'any sacrificat pel tema del bestiar. Jo penso que aquí és on hi ha el problema. Canvi de mentalitat de les generacions i després un tema econòmic.
Sí, volem potser el que diu en Josep, Xavi, volem viure massa de pressa i potser les altres generacions el temps no tenen el mateix cost per ells.
No, i després hi ha el sentiment, la pertinença de la terra, que et ve de generacions i generacions, normalment els pagesos, doncs, una gran majoria són terres pues, que venen dels besavis, dels avis, i això té molt més valor que els diners, moltes vegades. Vull dir, tu pots anar amb un pagès i oferir-li l'oro i el moro per un terreny que segurament diries, hòstia, jo me'l vendria de seguida i no te'l vendrà. Vull dir, això funciona d'aquesta manera. Jo amb el canvi generacional el que penso és que no hi ha un altre, de que, i conec algun exemple, de que les noves generacions evidentment es miren el negoci d'una altra manera, i dic negoci el tema de tindre ramaderia o pagesia, i fan canvis, comencen a fer canvis. En conec una que és no gaire lluny d'aquí, que és on jo tinc la casa pairal, que és en Serai, i el que ha fet l'únic pagès que queda al poble, ja només en queda un, i s'ha jubilat perquè ja té 67 anys, i és el que conreu tots els camps de tots els veïns del poble, pagant-te res, una cosa simbòlica, però al final per lo menos et talla l'herba i te'l manté, no? Ha canviat de raça, ara ja només, o sigui, va deixar la llet ja fa temps, ara només ja té, només té vaca, vaques de carn, i ara a més ha canviat la raça pirineica, en manté unes quantes, però ha comprat guaiús i ara es dedica a la crea del guaiú. Per què? Perquè em va dir, escolta, em costa el mateix i me la paguen el doble.
Clar, la Bruna del Pirineu no té tanta...
Llavors me la paguen el doble. Em diu, jo venc una vaca, no sé el que val, eh? 800 euros, i la guaiú me'n donen 1.600. Llavors, hi haurà, segurament hi ha gent que el que faran és adaptar-se i buscar aquest tipus d'opcions, perquè això no ho ha fet el meu amic, en aquest cas es diu Amadeu, l'Amadeu, perquè a la millor, ho ha fet perquè té una generació al darrere que li han dit, escolta, la seva filla, el seu gènere, s'hauria de fer això. Jo creiem que per aquí podem treure més benefici de tot el que estàs fent, faràs el mateix, tindràs la mateixa feina i pots treure més benefici. I és, jo crec que és l'únic, segurament un dels pocs maneres de salvar el recanvi generacional amb això. I estic completament d'acord amb el Josep que en el cas d'Andorra, el dia que el tabac s'acabi, poder sembrar amb d'altres productes tots els camps que sembràvem amb tabac, que és relativament fàcil de plantar i de collir, a part de que després hi ha el secat i tot això, és molt complicat.
De lo que dieu, lo que dius tu, Xavier, és que aquest home, l'Amadeu, en Serall, ell el que ha tingut una visió ha sigut de més rendibilitat, per dir-ho d'una manera.
Menys feina?
Sí, menys feina, si no...
Sí, perquè sí. Ha deixat el tema de la llet, etcètera.
Sí, ha deixat el tema de la llet, de l'altre de llet, dius, però bueno, tinc uns camps, tinc unes vaques, canvio de raça... em guanyo
perquè
una millor,
me la
paguen millor, però diguem, guarda una activitat, diguem, de ramaderia.
Sí,
això sí,
sí
l'altra cosa és dir, no, paro i...
Continuarà cuidant els camps, continuarà, perquè clar, necessita alimentar, per dir que amb la mateixa feina facturarà el doble.
Clar, l'altre extrem és el que dius tu, que en part, diguem, està doncs, condicionat amb l'acord d'associació, que a 30 anys, si l'acord d'associació es posa en vigor, es para el tabac.
O sigui,
d'aquí 30 anys, aquests camps, per fer un paral·lel molt fàcil, que hi farem torres, però torres per tot arreu no es podran fer, o sigui que no arribarem a la visió dels 3 milions.
Si parles de torres, estem entranyant un terreny que a mi em preocupa molt.
L'altre problema que també té Andorra és l'orografia. És a dir, un pagès aquí a Andorra fent patates ho té bastant complicat per ser competitiu amb un pagès fent patates aquí a la plana de Lleida o a la plana de la Seu, bàsicament, perquè els...
Bueno, i de moment amb l'acord que tenim, que només és l'acord duaner, no les pots vendre, amb la qual és consum,
a més,
consum
a més,
intern.
Per tant, bueno, no és tan evident trobar la solució a la pagesia andorrana,
Bueno, una de les solucions que s'havia plantejat, però que es va quedar, diguem, amb no res, era doncs una part de fer cannabis terapèutic, també. La idea va brotar, va tornar a baixar i s'ha quedat en res. O sigui que tenim terrenys que són agraris, però evidentment que no són construïbles, molt d'ells. Aleshores, a partir d'aquí, quina sortida se li té que trobar?
Bueno, s'ha provat diverses, dic, invents, perquè al final són invents que no han funcionat. Es va provar el tema de les herbes medicinals, no va funcionar. Es va provar també el tema de la trumfa, que tampoc va funcionar. I al final tot el que s'ha anat provant, si ho comparem amb el que teníem i el que continuem tenint, que és el tema del tabac, no funciona. Hi ha un tema que al final, sempre ho dic per fer-ho molt gràfic i ho dic amb respecte i amb carinyo, un pagès fent patates a Andorra d'aquí 40 anys quan s'haurà acabat el tabac no anirà a collir-les amb un Range Rover o amb un Porsche com hi va avui.
Sí, el retorn econòmic serà molt diferent al benefici que té per hectàrea de producte, per dir-ho d'aquesta manera. Bueno, veurem el futur que ens reserva. D'aquest futur tenim un turisme medicinal, però amb una, diguem, controvèrsia, que és el que ens ven a comprar aquí de fora, després d'on hi ha escassetat de medicina. Hi ha hagut un problema per als diabètics amb l'Ozempic, que molta gent el venia a comprar i que el desviava del seu ús per fer-lo servir com medicina per ajudar a primar-te, però clar, la persona que era diabètica que necessitava això es trobava sense. Dius, trobar de regular-ho, com ho podíem fer? No vendre les farmàcies a forans, per dir-ho d'aquesta manera, si tenen una recepta de fora, perquè clar, tampoc podem perjudicar, diguem, la ciutadania d'una certa medicina.
Bueno, jo penso que és una problemàtica, aquesta és la de la medicina, però n'hi ha moltes altres, no? Parlàvem de l'habitatge. Què hem de fer? No donar habitatge amb gent que venen aquí amb inversió estrangera perquè la gent d'aquí en tinguem? Bueno, al final, de manera general, jo crec que un dels problemes, i és un problema d'una banda i d'altra banda, sort en tenim, no? Que ve tot aquest turisme i tot això, però de manera general, aquesta manera que ha creixut Andorra és un porter a tot això, manca d'habitatge, molt turisme, estem en prop de 8 milions de turisme l'any passat, crec recordar, entre 8 i 9.
9,2, sí.
9,2. Doncs clar, en molts pocs anys hem passat de 7 a 9.
Havíem arribat a 11, recordeu.
Però, no, és veritat. Però vull dir, en tot cas, el que és evident és que, per una banda, el que és positiu, d'altra banda, pues, passa a ser negatiu. Com es regula tot això? Doncs tampoc, no ho sabria dir, no és tan evident. Que és necessari, que no, una persona que estigui aquí en plan turisme necessita anar a la farmàcia a comprar una recepta, entenc que es fa difícil no subministrar-li aquest medicament. Què passaria si nosaltres estem a baix a la platja un dia, necessites un medicament, vas a la farmàcia i diuen, no, com a Andorra no te la venc. Home, doncs tampoc em semblaria massa normal, no?
El que dius ho entenc, eh? El que després diguem, potser és separar el que és realment d'ús medicinal, el que després és desviació, també. Perquè aquí sabem una miqueta que feta la llei, feta la rampa, per dir una manera.
Sí, esclar, però jo em poso la pell del farmacèutic de torn, que t'arribi una persona amb una recepta i et digui, dóna'm això.
No, el problema no és del farmacèutic, és el metge que et fa la recepta.
Correcte.
Ets diabètic o no ets diabètic? Vull dir, aquí tornem a estar amb el famós tema de les baixes.
Correcte.
Hi ha metges que
el fan per telèfon.
Alguns cops han fet baixes de manera molt light, molt, molt lleugera, no? Recordo quan havia estat al Consell de la CAS que hi havia un rànquing de metges i hi havia algun que destacava per la seva facilitat de donar baixes, no? Clar, si un metge et firma un document de baixa, que l'has de contradir, bueno, l'únic que pots fer és, evidentment, un altre metge que pugui dir, escolti, pues, entrem ja en un tema de rivalitat professional, no? Doncs amb el tema de les receptes exactament el mateix. Si un tio es presenta en una farmàcia amb una recepta per comprar Ozempic i resulta que li ha fet el seu metge, el farmacèutic al final aquí ell...
Donar vot de confiança, per dir-ho així.
Jo crec que el problema és al revés. Si no li dones i a aquest senyor li passa alguna cosa perquè no li has donat, no sé què passaria.
Sí, no, entenc les dues fases, diguem, de la problemàtica, tant la de desviació com la de necessitat. Trobar el punt mig molt complicat.
L'únic que s'ha de saber, possiblement, és fer pedagogia, perquè si realment aquest medicament aprime, quines conseqüències té utilitzar-lo de manera permanent per poder estar prim i tal, amb quins efectes col·laterals poden tindre en un futur. A mi també se'ls hauria d'explicar a aquesta gent que per una cosa la millor és utilitzar un medicament una temporada i una altra cosa és constantment estar comprant un medicament per mantenir-te prim i tu continuar amb la teva vida sedentària.
D'excessos alimentaris.
Això mateix.
del que dius, Xavier, bé, sí que hem arribat fins a 11 milions de visitants, hem tingut una molt bona campanya de Nadal, esperem que doncs, el que queda d'hivern segueixi a la mateixa onda. El que sí és que la xifra més baixa de desocupats des de fa una dècada, tenim 241 persones desocupades i hi ha un, quasi un 20% menys respecte al 2023. És un bon indicador, diguem, de la salut de les empreses i de l'economia andorrana. Un indicador.
Tenim 241 persones que no volen treballar, jo no els indic desocupats, són gent que no vol treballar, i, o que per problemes, poden tindre evidentment moltes circumstàncies, a la millor uns no és de manera supervoluntària, però si tu agafes avui en dia els diaris del país i mires l'oferta de treball que hi ha més, molta més oferta de 240 llocs de treball. Llavors jo sempre em pregunto, hosti, què passa, no? Pues que hi ha una sèrie de gent que s'han acostumat pues, a entrar en una dinàmica que no sé, de vegades penso de què deuen viure, però que no volen treballar. Bueno, hi ha el servei de prestació de per desocupació involuntària que és a l'atur andorrà, que en diguem prestació per ocupació involuntària, no?
Algo així, sí.
Bueno, que cobren un d'allò. Bueno, jo el que faria segurament és, bueno, aquesta gent, abans parlàvem del tema dels boscos, etcètera, escolta, que ja que cobren un sou, també pues, que treballin, se'ls pugui buscar una ocupació i que puguin ajudar,
aquesta...
no dic que sigui amb 8 hores cada dia, però d'una manera parcial.
Aquesta va ser una proposta que jo vaig fer quan era cònsul, la vaig fer concretament al ministre Gallardo, i la proposta era tota, una part d'aquesta gent, o tota, aquesta gent que sí poden treballar...
Que puguin tindre el perfil per fer segons quines
correcte.
Feines.
Jo li vaig demanar que creés un programa perquè anessin a treballar per les administracions comunals, que els comuns no haguessin de pagar aquests salaris perquè ja estaven percebent una paga, em sembla que era de 900 euros de l'Estat, i que vinguessin a treballar als matins, o a les tardes, m'era igual, a prestar servei a la ciutadania en aquest sentit, sigui boscos, neteja de carrers, neteja de cunetes, bueno, hi ha molta feina a fer, i després a la resta del dia, doncs que es busquin feina. No en vaig sortir.
I després aquí et descuides la xifra de baixes.
També. Baixes, el que deies tu, o de complaència o reals. Que bueno, també hi ha gent que malauradament doncs, pateix un accident, es fa mal a la feina o a la feina. Això diguem, el risc laboral existeix, el zero, tant de bo un dia hi arribem, però el risc zero és quasi bé impossible, però hi ha també aquesta zona tèrbola, diguem, entre la realitat i la ficció, per dir d'una manera.
M'agradaria saber exactament a la casa la quantitat de baixes recurrents que hi ha cada any, no? Que ara he perdut ja la informació, però segurament estem parlant d'una quantitat important i segurament es podria arribar a determinar de quines d'aquestes baixes són reals. Poden ser reals i moltes que són... No podem, potser la paraula incobertes no és la paraula, però que sí que són tèrboles, no? Són aquestes baixes que de vegades pues, el metge, escolta, em fa mal aquí. Hòstia, em fa mal aquí. Però bueno, jo he anat al metge perquè em va aixafar un dit de la mà amb una porta i em volia donar la baixa i li vaig dir no la vull. I em va dir, home, tu no pots anar a treballar així. Dic, però si no m'has preguntat quina feina faig. La meva feina, que és de despatx, de direcció, d'això, aquest dit doncs, no em fa falta. Vull dir, puc continuar fent la mateixa feina perquè m'has de donar la baixa. I no la vaig voler agafar, no? Però vull dir, segons com, doncs, per coses que de vegades no volen dir que no et puguin permetre continuar treballant, doncs la gent no treballa.
Una cosa bona, ja tenim més prevenció per al càncer de mama, la persona diguem ja s'ha incorporat, la clau, diguem, sobretot per reduir el cost, és la prevenció, o sigui que sigui tant en càncer de mama, càncer de pròstata, o sigui, tot això, diguem, té un cost, sí, inicial, però tindrà un estalvi, diguem, a mig i a llarg termini, potser és la cosa que no es veu o no s'explica prou bé a vegades, Xavier?
Evidentment, evidentment. Si fas prevenció, pots evitar que molts casos que es poden convertir en crònics o greus,
pues, o fatals.
O fatals, evidentment, pues es puguin evitar, no? Al final és invertir a l'inici per poder estalviar al final, no? I evitar evidentment patiments i morts i etc, no? I que en el cas d'una malaltia com parlem que és el càncer, no? Que és una malaltia terrible, no?
Sí, tant de bo que la ciutadania també es consciència que revisions, o sigui, anar al metge és bo, per dir-ho d'una manera, perquè millor anar-hi que et digui estàs bé, que no pas dir, escolta, que em fa mal aquí, és pitjor.
Sí, jo també comparteixo plenament aquest parer, de dir, la prevenció és important i la prevenció vol dir un estalvi de diners. Això traslladat en un altre camp és el mateix que un motor d'un vehicle. Sí. Si no li canvio mai l'oli, acabaré havent de canviar el motor, no? Pues, això és una mica el mateix.
Una feina de comú, si no cuides, diguem, el teu patrimoni comunal, doncs la inversió serà més gran després de més tard.
Correcte.
Molt bé. Josep Majoral, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar la nostra visió, si més no.
I tant. Xavier Altimir, gràcies per la teva presència.
Gràcies a vosaltres.
Us dic fins la propera.
Fins la propera.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.